Com se'n sortirà el Regne Unit d'aquesta mena de tempesta perfecta? Un Brexit que obliga una feixuga paperassa per exportar i importar mercaderies, una burocràcia que alenteix i encareix i que ha fet fora treballadors estrangers en sectors que els britànics no volien ocupar, o no volen, de fet. Resultat, estacions de servei i prestatgeries buides, augment de la inflació, del deute públic i els impostos cada vegada més alts i pèrdues de molts milions de lliures esterlines. Ens preguntem quina sortida hi veu i com ho interpreta tot plegat un escriptor anglès en català com Matthew Tree. Matthew Tree, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit a vosaltres.
No ets analista polític ni economista, però sí que ets un bon coneixedor del teu país i un hàbil observador. Com veus tot plegat? Com ho interpretes?
Jo, francament, ho veig. Fan un altre referèndum per canviar les coses. Ho veig, no hi ha, realment no hi ha solució. Bàsicament, i això és una teoria que va sortir a una revista que és, bueno, d'un periodista irlandès molt conegut, que es diu Fintan O'Toole. Ell diu que, o sigui, el que van fer amb Brexit, amb la campanya a favor del Brexit, era crear un enemic inexistent. I quan un enemic és inexistent, és a dir, la Unió Europea, no és perfecta, però no és el gran enemic que deien que era. Com he dit, quan un enemic és fictici, això vol dir que la gent pensa, oh, que hi ha possibilitats que podem derrotar aquest enemic, i és aquesta mena de gent que van votar a favor del Brexit. Però el problema és que, com que tot això estava basat en un concepte absolutament fals, de fet en una mentida, això vol dir que el govern no pot admetre que ha estat una mentida i, per tant, no pot fer les coses que hauria de fer per treure aquest país dels problemes del Brexit, que són cada vegada pitjors, per cert.
Mm-hmm. Es calcula que hi ha més d'un milió de vacants entre camioners, carnissers, cambrers i treballadors del camp, entre d'altres. Llegia que un carnisser aquesta setmana denunciava que els transportistes li han doblat el preu del servei. També hem llegit que hi ha britànics tan emprenyats que, doncs, hi ha baralles a les cues de les benzineres i dels supermercats. Què t'expliquen, Matthew, la teva família i els teus amics? Com viuen la situació els britànics?
Doncs el que acabes d'explicar és exactament cert. Falten 100.000 camioners, 100.000 camioners, que eren camioners europeus que treballaven a la Gran Bretanya i ara ja no. I això vol dir, per exemple, fa dos dies vaig parlar amb la meva tia, que és una senyora molt gran que viu als afores d'Oxford. Ella m'ha explicat que s'acaba d'acabar la llet. No hi ha llet. O sigui, una cosa tan bàsica per donar una idea. Amics anglesos que viuen a Catalunya i que van anar a l'estiu a Anglaterra diuen que sí que hi ha problemes amb la benzina, però també amb molts altres productes als supermercats, que comences a veure escletxes o espais grans als supermercats. Jo mateix acabo de tenir dos exemples d'això. Acabo de demanar unes samarretes, un parell de samarretes només d'Anglaterra, i han arribat amb uns impostos extra de 9 euros a causa de les tarifes del Brexit. Això explicaria per què no estan exportant absolutament res. I acabo de llegir avui mateix una cosa que ens afecta, en certa manera, a tots els escriptors, perquè jo escric també en anglès, a més del català. Hi ha un informe, un reportatge al Times Literary Supplement que explica que les editorials independents d'Anglaterra ja no tenen un mercat internacional, no poden exportar els llibres perquè el cost d'exportar els llibres, és a dir, enviar-los a altres països via portals a internet, no tenen prou diners per pagar tots els impostos que han de pagar. Cosa que vol dir que tota la indústria internacional del llibre a Anglaterra, que és una indústria gran, serà en mans de 5 empreses grans. O sigui, afecta absolutament tots els sectors.
Matthew, canviant de tema, al maig vas publicar el teu darrer llibre, No sóc racista, però... on convides a la reflexió sobre totes les formes de racisme, també de les que sovint passen més desapercebudes. Quin és el missatge del llibre?
Intento dins del llibre evitar els tòpics. O sigui, els tòpics serien que els grups d'ultradreta són racistes, que Vox és un partit racista, etc. Tot, ho sabem, tot això. Volia parlar més aviat d'aquell racisme que experimenta gent que tenen fenotips minoritaris, diguem-ne, és a dir, fenotips africans o amerindis, per exemple, que ells experimenten i nosaltres ni ens adonem de que estan experimentant aquest racisme, diguem-ne, quasi invisible o, diguem, difícil de notar. Un exemple perfecte és quan a gent, a catalans que tenen la pell negra, per exemple, que han nascut aquí, han estat escolaritzats aquí, igualment van a la universitat aquí, i de vegades hi ha catalans blancs que els diuen, bastant sovint, segons m'han dit, parles molt bé el català. I el subtext és, parles molt bé el català per ser negre. I doncs, clar, l'única resposta possible, segons una catalana negra que em va explicar això, és respondre, ostres, i tu també, parles molt bé el català.
Ens ho diu Matthew Tree, escriptor, assagista i traductor. És autor del darrer llibre, No sóc racista, però, punts suspensius, A través de Destino. Matthew, un plaer una vegada més. Espero que s'arregli més aviat millor aquest problema de la Gran Bretanya i no sé si serà amb algun efecte de Boris Johnson, eh?
Sí. Ai, el Boris Johnson. No comencem, sisplau, que no acabarem mai aquesta entrevista.
Matthew, una abraçada gran i molts records.
Igualment, moltes gràcies.